Els corresponsals.
Ara hauria de dir allò de truquem a París i saludem la Victòria Llor-Llopart. No cal que truqui, oi, Victòria?
Doncs no, avui no cal. Bona nit.
Bona nit. Aprofitant que venies uns dies a Barcelona, deixaves momentàniament la teva estimadíssima Universitat de la Sorbona de París. Hem preferit que aquesta crònica sonés als estudis de Catalunya Música. Tot bé?
Doncs sí, tot bé, aprofitant justament uns dies que tenia lliure per venir aquí i passar-los aquí.
De què parlem avui?
Doncs avui parlarem del compositor francès Maurice Ravel i concretament de la seva casa, de la casa on ell va passar els últims 16 anys de la seva vida.
Parlem, doncs, d'aquesta casa de Ravel. On es troba?
La casa es troba al poble de Montfort-l'Amaurie, que es troba a uns 40 quilòmetres a l'oest de París. És un poble petit, és un poble antic, a prop del bosc de Rambouillet, que era molt conegut i molt estimat per Ravel, on hi passava moltes estones i que va passejar-hi moltíssim. I és aquí on Ravel compra una casa per passar-hi justament els últims anys de la seva vida.
Perquè quan mor Ravel?
Maurice Ravel mor el desembre del 1937.
Del 1937 fins al 2008 han passat molts anys. Què va passar després de la mort de Ravel?
Després de la mort de Ravel és el seu germà Eduard qui es fa càrrec de la casa, ell la cuida i vigila que tot estigui en bon estat i la conserva perfectament, i quan el seu germà Eduard mor passa a ser propietat dels museus nacionals i concretament de la ciutat de Montfort. És l'alcaldia de la ciutat qui gestiona el Museu Ravel. I té la particularitat que més que ser un museu, realment és una casa. Tu entres i no tens en absolut la sensació que sigui un museu. No hi ha cap vitrina de museu, cap cinta que no et permeti de passejar lliurement per la casa. Tens realment la impressió que és la casa de Ravel, la casa d'un artista, i que reflecteix perfectament la seva personalitat.
Abans deies que Ravel havia passat els últims anys de la seva vida, més o menys uns 20 anys, no?, en aquesta casa.
El 1921 ell compra la casa gràcies a l'herència d'un tiet seu. De fet, és el germà del seu pare, un pintor suís, i gràcies a aquesta herència compra aquesta casa. De fet, l'any 1920 ja comença a escriure als seus amics que ell buscava una vivenda a uns 30 quilòmetres de París, alguna cosa que li permetés allunyar-se de l'enrenou, de l'activitat, una mica de tota aquesta persecució també de la fama, si podem dir, però al mateix temps que li permeti tranquil·litat i aquesta distància, i al mateix temps estar a prop de París per continuar podent gaudir de la vida nocturna, de la cultura, de la vida social, etc. I troba aquesta solució a Montfort-l'Amaurie. D'aquesta manera va alternant la vida a París i la tranquil·litat de Montfort.
Què va fer Ravel durant l'etapa en què va estar-se en aquesta casa, a Montfort?
Doncs va escriure els dos concerts per a piano, el bolero, la sonata per a violí i piano, la sonata per a violí i violoncel. També va orquestrar els quadres d'una exposició de Mussorgsky. Realment va escriure bona part de la seva producció en aquesta casa. I és un lloc realment idíl·lic, molt tranquil, amb unes vistes fantàstiques, i va trobar realment aquesta tranquil·litat que ell volia, i era un lloc on, a més, ell podia rebre els seus amics, els amics de debò.
Continuem amb la Victòria parlant avui de Ravel i d'aquesta casa museu. Quina història té aquesta casa? Perquè em sembla que en té una història, vaja, bastant dilatada, perquè hi va haver molts canvis.
Doncs sí, perquè de fet quan Ravel compra la casa té 4 habitacions i ell la transforma fins a tenir-ne 10. És a dir, inverteix molt de temps, molt d'esforç i moltes habilitats seves per tal de que sigui més confortable, que sigui més agradable i sobretot que realment ell estigui bé i estigui a gust. Fa molts canvis, moltes millores, la cuina, els banys, posa aigua calenta, llum, en fi, la calefacció general també. A moltes cartes, al principi d'estar a Montfort, ell explica com era una casa molt humida i tenia fred, hi havia problemes amb la calefacció, de vegades fins i tot tenia por, no?, per les inundacions, que es pogués fer malbé el piano. I ell inverteix moltíssim en aquesta casa, no? I també descobrim, quan fem l'itinerari, que ell és un manetes i molts racons ens mostren la seva habilitat per acondicionar casa seva.
Quan dius que és un manetes, vols dir que aquests canvis els va fer ell?
Alguns canvis, sí, sobretot a nivell de decoració i de disseny del mobiliari, no hi ha res que ell deixi a l'atzar o que sigui fruit de la improvisació. Cada element és una elecció ben triada i ben pensada.
Podem dir una mica, en funció del que estàs dient, que Ravel era molt metòdic, no?, molt perfeccionista, les coses d'una determinada manera, no?
Doncs sí, sí, i això es nota quan es visita la casa.
Aquesta casa de Ravel no tindria gaire a veure amb la casa de Debussy que vas veure fa un temps.
Doncs no té gaire a veure, efectivament, perquè són dos concepcions completament diferents, no? A la casa museu de Debussy realment és la casa natal, però que està condicionada com a museu, un espai acondicionat per a museu, i en canvi aquesta és la casa de Ravel, és la casa, l'espai on ell vivia.
Molt més personal, eh?
Sí, sí, això respira cada racó de la casa.
A veure, què té aquesta casa que has vist?
Doncs mira, la casa es troba en el seu origen una mica allunyada del poble, però ara com que ja ha crescut està molt més integrada, i es troba en un carrer amb un fort pendent i un gran desnivell, i això ens fa veure que quan arribes a la porta d'entrada penses que és només d'una planta baixa, però no, perquè el que en aquell moment es veuen entrar és el pis superior. De fet, cap al darrere té vistes a un enorme jardí, molt maco i en les panoràmiques esplèndides del bosc, i veiem que és el segon pis i que sota tenim un pis, la planta baixa, amb l'habitació de Ravel i d'altres estances, no? Llavors, d'aquesta manera, quan entres ja veus que l'entrada és molt discreta i aquesta casa amaga, de fet, aquest visitant curiós, tots els secrets que hi trobarà a dintre. Llavors, quan entres al rebedor potser és la part, diguem, més acondicionada com a museu, on tens alguns objectes més turístic, si vols, amb alguna cosa que es pot comprar de record, i a mà esquerra tenim la cuina que ell va arreglar amb el bus de Ravel, cartells dels concerts, i també a mà esquerra tenim el que era l'estança predilecta de Ravel quan no treballava, que és el saló xinès. I on...
Saló xinès.
Saló xinès, sí, sí, on hem de dir que tota la decoració és falsa, pràcticament no hi ha res de xinès, tot i que a Ravel li encantava ensenyar als seus convidats, no?, totes les
ceràmiques o què? Gerros?
Decoracions de tota mena, des d'un joc de te, tot el que et puguis imaginar, perquè li encantaven molt aquestes andròmines. La casa la té plena, des de figuretes de porcellana, vivalots, tota mena de coses així que puguis pensar que podries trobar segurament un brocanter, les trobaràs a casa de Ravel, no? I aquí tenim aquesta decoració xinesa que a ell li agrada molt fer la broma als seus convidats. Sí, sí, mira, això és xinès i tal i qual. I clar, el convidat es queda admirat, no?, davant la peça, i després li diu, no, home, no, que és broma, és fals.
O sigui, ell era conscient que era fals.
Sí, no, clar, ell ho sabia perfectament, no? Ell sabia molt bé quina era la qualitat de tot el que tenia a casa seva, no? I li agradava, no?, una mica jugar amb aquesta aquesta diferència entre l'autèntic i el que no, no? No, no, ell era perfectament conscient. I també en aquesta habitació té una sèrie de jocs d'infants de l'època, no? Pensem que és l'autor de L'enfant et le sortilège.
Sí.
Doncs també ho podem veure a casa seva, no? Amb aquesta col·lecció de joguines, joguines d'època antigues, que no deixen de ser molt curioses també. I si continuem cap a la dreta, trobem el saló menjador, on hi ha un fris que va ser dissenyat per ell. I també tenim l'espatller d'una de les cadires amb un gravat d'una deïtat grega feta per ell.
Caram, o sigui, Ravel era un artista absolutament polifacètic.
Sí, sí, les vitrines que tenia el seu menjador van ser dissenyades per ell, també. No, no, es nota que el mobiliari és triat amb gust i res no és deixat a l'atzar.
És una casa molt gran, aquesta
no.
De Ravel?
No, 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 no és una casa molt gran. Pensa que les visites...
Aleshores, aquestes 10 habitacions que ens explicaves abans deuen ser molt petites.
Són petites, són petites. Sembla una casa de nines, no? I més d'un contemporani, a les seves cartes, ho deixa reflectit, no? Fins i tot sembla, de vegades, una casa vaixell, no? Perquè hi ha un llarg passadís i les diferents estances que donen aquest passadís.
És un atractiu turístic? Quan hi vas anar hi havia gent?
No és turístic. No és turístic... però és un lloc de pelegrinatge obligat pels rebel·lians, jo diria. En part, podem dir que no és turístic perquè no és gaire fàcil arribar-hi. El poble està a 3 quilòmetres de l'estació i llavors, tot i que estan estudiant, posant en funcionament un servei de llançadores, la iniciativa sembla que no acaba de quallar. O sigui que no és fàcil d'anar-hi d'una manera així imprevista, diguem.
Mm-hmm. Per tant, qui vulgui anar, si ens està escoltant algú que pensi, ostres, jo he d'anar a París, potser val la pena acostar-me a 43 quilòmetres, era, no?, de
sí,
la capital
sí.
Francesa, i agafa un tren. Doncs si agafa el tren, quan baixi del tren, que sàpiga que té 3 quilòmetres per endavant, sí. Més val que llogui un cotxe, aleshores, eh?
Per què no, no? Si no és gaire esportista, potser millor que sí.
Abans has parlat d'aquella zona de la casa de Ravel on amb ell li agradava estar-se quan no treballava. I quan treballava vas poder veure el piano on va escriure els dos concerts, etc.
I tant que sí. És una habitació molt cuidada també i amb moltes sorpreses pel visitant. És una habitació que té un gran piano Erard, que és, evidentment, l'estrella indiscutible, i al costat tenim l'escriptori amb totes les eines de treball, des de típic, el tinter, la ploma, les ulleres, tot perfectament endreçat. I a sobre del piano, és aquí on tenim les sorpreses pel visitant, tenim objectes estranys, a part del metrònom, evidentment, tenim unes boles de vidre sorprenents.
No està estrany, el metrònom.
No, és pràcticament, diguem, l'únic element... que el,
normal,
el visitant
no? Sí.
S'espera sobre d'un piano, no? Tenim des de boles de vidre així molt decoratives i molt estranyes. També tenim un vaixell dins d'una ampolla, però que quan dones corda per un curiós mecanisme, aquest vaixell navega sobre les onades, no? Té la seva gràcia. Un munt de cargols de mar, de caixetes petites amb tota mena de coses de dintre, nines, porcellanes... de tot el que et puguis imaginar, regals d'amics seus, des d'andròmines fins a coses que dius realment, això d'on t'ho treia? I potser una d'aquestes, aquests autòmates, diguem, estrella, és un ocell que, tot i que ara es troba a la cuina, en el seu origen, a l'època de la rebel·la, es trobava a sobre del piano, un petit ocell que quan li dones corda no només es mou, sinó que xiula d'una manera molt particular i molt graciosa. No és difícil d'explicar, però realment és molt revelador de la personalitat de Ravel.
Pel que ens està explicant la Victòria, la Casa Museu de Ravel realment fa funció d'això, de casa i de museu, perquè hi trobem tota mena de coses. Abans has fet referència a les boles de cristall. Ricard Vinyes surt en algunes fotografies amb boles de cristall, i és que va ser amic de Maurice Ravel. A saber si alguna d'aquestes li va regalar a Ricard Vinyes.
Doncs a saber, a saber. A més, també pensem que Ricard Vinyes és una de les persones que li fa prendre més gust per la lectura a Ravel, i també una de les habitacions ben importants de la seva casa és el despatx biblioteca, amb una biblioteca que ell mateix va fer dissenyar, amb unes columnes molt particulars tallades en fusta, i clar, una biblioteca nutridíssima amb obres de Rimbaud, de Mallarmé, de Baudelaire, en fi, té una edició de luxe de Les Mil i Una Nits, i fins i tot en aquesta biblioteca trobem un electròfon, no? I pensem que a Ravel li agradaven molt els invents i les coses modernes, estava fascinat. I també això ho veiem a casa seva, evidentment.
Hem parlat una mica de gairebé totes les estances de la casa de Maurice Ravel. No sé si hem arribat a les 10 habitacions, però em sembla que no has dit res del dormitori, on dormia Ravel.
Doncs no, el dormitori el trobaríem baixant unes escales a l'esquerra del rebedor, i trobem allà un gran dormitori amb un bany, tot ben disposat, perfectament endreçat. És com si Ravel la setmana passada hi hagués estat, està molt ben cuidat. I a més, una de les particularitats de la seva habitació és que trobem unes pintures, el paper pintat de l'habitació té unes columnes dòriques invertides que va pintar el mateix Ravel. Imagina't si és estrany i significatiu també això.
I de música en sentim mentre fem la visita?
No.
No sona res de Ravel?
No. En el moment en què jo vaig fer la visita no sonava res de Ravel. No sé si es podria sentir música en alguna visita. Quan jo vaig fer la visita, no.
Però espai per fer concerts, per exemple, no hi deu haver gaire.
No n'hi ha, perquè la casa és petita, les visites es fan com a màxim en un grup de 6 persones.
Caram.
No, i això ja és molt, perquè realment són estances petites. No.
I què pot durar una visita?
Mitja hora ben bona.
Mitja horeta.
Sí, sí. Perquè, de fet, són visites guiades i la persona, una senyora que guia i és l'encarregada, és una raveliana molt apassionada. I, clar, ella et va explicant amb tota mena de detall les particularitats de cada habitació. I, clar, una mica fa la visita, diguem, força personalitzada en funció de qui és la destinatària de les seves explicacions.
Això és fantàstic, trobar un guia que li apassioni el que està ensenyant, és fantàstic.
Sí, sí, no, a més és ella qui té cura de la casa. Realment és una experiència, jo crec que és una de les cases d'artista més emocionants que he tingut l'ocasió de visitar.
I n'has vist unes quantes.
I n'he vist unes quantes, sí senyor.
Ens queda el jardí, hem parlat de la casa, de l'interior de la casa, de totes les coses i cosetes que tenia Ravel a casa seva, i abans feia referència a un jardí.
Exactament, ell es va gastar una fortuna en japonitzar el jardí.
Japonitzar?
Mica. Sí, sí, a l'estil japonès, diguem-ne, i és el jardí i tens accés a partir de l'habitació de Ravel, l'habitació dona al jardí, i a més, a la seva època, tot i que avui no, tenia un petit hortet, I a partir d'aquí ell organitzava grans dinars i sopars pels seus amics on oferia productes de casa seva. Realment era molt casolà, no? I cada petit detall, tant de la casa com del jardí, està perfectament pensat, dissenyat, triat per Ravel.
I ens queda parlar també de les jornades Ravel. Què són les jornades Ravel?
Doncs les jornades Ravel tenen lloc cada any des del 1997 i tenen lloc al mes d'octubre. Durant dos caps de setmana hi ha una sèrie d'activitats, principalment concerts, al voltant de l'obra de Ravel i sovint els seus contemporanis.
I aquest any què s'ha fet?
I aquest any, 2008, l'edició anava dedicada a la relació mestres-deixebles, una mica explorar, no?, quines són les vies de relació, quines són les filiacions, etc. I s'ha tingut molt en compte la figura d'un dels professors de Ravel, era, de fet, professor de contrapunt al Conservatori, André Gedalx, i una persona que està avui força oblidada, malauradament, però que també va ser el professor de Honegger, de Millau, de Florian Schmidt, i és una llàstima. Vam poder sentir obres seves i també, en fi, música de cambra, en fi, un repertori molt rebelià. I també, no podia ser d'una altra manera aquest any, un homenatge a Maurice Béjart amb el bolero, evidentment.
Estem arribant al final d'aquesta crònica in situ avui de la Victòria, els estudis de Catalunya Música, la Victòria Llor Llopart normalment és a París, on ens parla de coses al voltant de la capital francesa que fan referència a la música. Avui és als estudis de Catalunya Música perquè passava uns dies a Barcelona i ens ha vingut a parlar de la casa de Maurice Ravel. Si ens escolta algú que li han vingut ganes de visitar-la per tot això que ens has explicat i que la veritat és que fa molt bona pinta, horaris, preu, dèiem que estàvem a 43 quilòmetres de la capital francesa, ja sabem que si volem anar, si anem en tren, hem d'agafar després un cotxe o hem d'anar caminant 3 quilòmetres o directament des de la capital francesa llogar un cotxe i arribar fins a Montfort. Un cop allà...
Un cop allà, al número 5 de la rue Maurice Ravel.
Home, ja està en millor lloc impossible.
No té pèrdua. I el museu és obert de dimecres a diumenge. Només per les tardes, excepte el cap de setmana, tot el dia. I això sí, és molt important, les visites són únicament guiades i amb reserva prèvia. No, presentar-se sense avisar, diguem que no seria una bona idea, podem tenir alguna sorpresa. Llavors aquestes reserves poden ser per telèfon bé a la mateixa casa de Ravel o també concertades per l'oficina de turisme. Aquestes visites són com a màxim de 6 persones, el seu preu és de 6,20 € o 3,10 € si es té dret a algun descompte.
Doncs ho deixem aquí, Victòria. Moltíssimes gràcies i bon viatge de tornada.
Moltes gràcies. Thank you.
Renaud Capuçon, violí, i Gautier Capuçon, violoncel, eren els intèrprets d'aquest segon moviment de la sonata per a violí i violoncel de Maurice Ravel.